Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la fonda de Catalunya Ràdio.
You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go.
I som al Baix Empordà, a Calonge, amb la Montse de Masmolla, parlem de vi i de sentiments.
Quan acabàvem de veïmar, venien cap al celler a ajudar a fer les últimes feines, però en el fons estem conservant la mateixa idea. Anem a agafar tot el most d'aquesta vinya per poder fer un vi d'aquesta vinya. Però, esclar, jo en un moment en què el most l'emboto i el poso als diferents bucois, cada un d'ells comença a fermentar de manera natural i al seu ritme. I és molt bonic al setembre perquè, de cop, si tu estàs en silenci, quan pares la premsa i tot està fermentant, se sent... I és com si diguessin que callessis i que ara ells és el seu torn, no? És com ara tu ja has fet la feina fora i has decidit quin dia talles el raïm, que és una discussió molt gran a casa, i ara ens toca a nosaltres. I a partir d'aquí, una sorpresa, perquè algunes et paren els 30 dies, els altres el 40, comences a tastar bucois i tots són diferents, i un és més dolç i l'altre és més sec, i un ha quedat més oxidat i l'altre menys. I aquí comença el joc, no? De dir, va, aquest l'embelleixo, aquest no, aquest l'embotello, aquest el puc fer servir per embotellar-lo jove i que faci bombolla. I és superdivertit.
Clar, aquesta alquímia, podríem dir, de pensaments, de maneres de fer, de si barregem algun tipus de bota o no, perquè un li donarà l'acidesa, l'altre li donarà la fortor. Clar, és que jo crec que això el que feu aquí a Masmolla, Montse, això és màgia.
I és maco veure que la gent, quan els tasta, ho disfruten. Que també a vegades és una part que la gent que treballa al camp no veu. Jo treballo al camp, m'esforço la vinya, però quan dones a provar els vins i veus que la gent li agrada, dius, ostres, que bé, ha valgut la pena, no sé com dir-ho, no? Com aquell que es menja els canelons i diu, oh, que bo que estava. Doncs quan veus que t'ho agraeixen i que ho disfruten, és molt xulo també, perquè tot el que ve darrere i tot l'esforç que hi ha es recompensa amb aquell somriure, amb aquella gratitud, amb el fet que senzillament que et tornen a casa, tornar-te a venir a buscar aquell vi, et diuen, és que em va agradar molt, em vull més, no? És molt xulo.
A més, aquí hi ha una cosa que m'agrada molt, ara que es parla tant també de sostenibilitat, no? Sí. Vosaltres recupereu les ampolles. Una cosa també que sembla que sigui molt nova i vosaltres ho heu fet sempre.
Sí, és més, l'altre dia em ve un abuelete, diré que andalús, i me diu, niña, que te dejo los cascos. I hi havia un senyor català, diu, ai, me'n recordo, quin baix se li havia dit casco i van arribar a ells i tothom va començar a dir cascos, però, per tant, era normal tornar a l'ampolla. I tanto por el casco, i de cop tot va convertir-se en utilitzar-se i tirar-se, utilitzar-se i tirar-se. Fins i tot les càmeres de fer fotos va arribar a un punt que eren d'usar i tirar, no? I dius, però en quin punt hem arribat, no? Que no podem ni guardar la càmera. Llavors, recuperar l'ampolla per nosaltres és lo normal, lo de sempre, és que no ens ho vam plantejar, lo mateix de sempre, ho hem seguit per una dinàmica, perquè és pràctic, al final el client torna al mateix viatge, torna a l'envàs buit, jo el torno a netejar, el vidre no té poro, és molt fàcil de tenir-lo net i el tornes a tapar, tu només gastes el tap i ja està, i ni tan sols te mous tu, el client aprofita aquell dia que ve la Costa Brava i passa a buscar vi i va fer el seu vol i se'n torna cap a casa, vull dir que...
Montse, d'aquí a 10 anys, com veus Masmolla?
Igual. Jo crec que sí. A vegades trobo gent pel carrer, ai, que fa temps que no vinc, tranquil, està igual. I jo crec, m'agradaria que estigués igual, sí, amb les tranyines i...
Home, tens algú per aquí fora que corre, que d'aquí 10 anys ja estaran a la vinya, eh?
Ja hi ve, pobreta, la Ivet i l'Eloi, els meus petits, els faig venir, no sé si és bo dolent això, si m'ho diaran, però al setembre no hi ha col·le, jo estic veïmant, els hi munto que hi ha una tovallola a terra, els hi foto joguines, i a ratos venen a ajudar-me, a ratos, mama, m'avorreixo, vull anar a casa, té totes les llums i colors, però jo no sé si acabaran aquí o no voldria que sentissin aquesta pressió, ho han de fer perquè els hi fa il·lusió fer-ho. però que ho hauran mamat, segur, i que les olors de la vinya, les olors de terra mullada, les olors d'un raïm fermentat formaran part de la seva infància, i que jo tinc l'esperança almenys que quan un dia provin un vi diguin, ai, que pensin en la mama, no? Que pensin en casa seva i els seus orígens. Si és astronauta, ara mateix l'Eloi vol ser Messi, llavors no ho veig.
Montse, sense pagesia no hi ha cuina, i sense viticultura no hi ha també moltes taules, que sobretot això, no? És tradició, és llenguatge, és història, és identitat, és origen.
Sí, és tastar paisatge. I fer que aquest paisatge sigui així. Al final, la cuina té una força brutal sobre el nostre territori, perquè si la cuina decideix consumir el producte de proximitat i el producte de territori, allò seguirà, i per tant aquell paisatge seguirà. Si opteu per fer tacos mexicanos, doncs segurament l'arròs de Pals no tindrà sortida. I és important que hi hagi una part de la cuina que s'involucri en això i que ho faci valdre. I a sobre és molt bonic, perquè teniu l'oportunitat de parlar directament amb el consumidor i de que sàpiguen que hi ha això i de que sàpiguen que hi ha un esforç darrere. I no tothom ho està fent o no té temps de fer-ho, però mica en mica la gent s'està preocupant més d'anar a restaurants on es treballa amb producte local, de saber què estan menjant, si el peix és de temporada o no és de temporada, per posar-te un altre exemple, eh? I l'altre dia van venir uns turistes i em van dir, és que volem anar a menjar arròs, i començo a pensar en restaurants i em diu, però arròs de Pals? I em vaig quedar morta. Vaig dir, ostres, no sé quins fan servir arròs de Pals, perquè no ho sé. I en el fons és importantíssim que això se sàpiga. Sí? És paisatge. És paisatge cuinat i servit en una taula. És molt maco. I a més, a sobre és un dissolter.
Benvinguts a La Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, vermuts, tothom!
Un lloc on hi cap tothom.
La vida és... gran. Si la visc al teu costat, no hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
Bon dia i benvinguts a La Fonda de Catalunya Ràdio. I és que hem començat aquesta fonda amb una reflexió d'aquelles que podríem dir va ser la segona part de la Montse de Mas Molla, des de Calonge, del Baix Empordà. Una dona que està, vinga, va, allò, a punt, com diem sempre, de fer aquests vins tan espectaculars que fan a casa seva. I sobretot d'una cosa molt important, que és defensar la terra, defensar els seus ideals, a partir d'això, d'una senzilla ampolla de vi. Va, anem a buscar l'Òscar Gómez, que ens portarà un nou restaurant a la Gui Virgínies, la Imma Puigcorbé, la nostra pagesa, pastora de confiança i també veterinària, que ens porta el tuit, aquells tuits que a vegades et fan pensar. Després anem, avui agafem l'avió, perquè ens anem cap al Vietnam, on hi ha un jove català, en Víctor Suan i Savall, de 28 anys, que hi ha muntat una xocolateria. I acabarem el programa d'avui amb les Roeles, que ens portarà unes postres, i amb en Jordi des del Celler Rim, des d'allà l'olivar d'en Jan, que serà espectacular. Què? Us ve de gust menjar una mica de xocolata avui? Ja ho veureu, que quan acabeu d'escoltar el programa no us en podreu estar de fer-ne un bon tall. Vinga, va, comencem, parem la taula, que ja hi som tots.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I ja tenim a punt l'Òscar Gómez, perquè amb aquesta sintonia d'una miqueta de gypsy jazz, doncs, home, és que hi queda de meravella per anar agafant el cotxe i anar cap a un indret a veure on hi farà cuina catalana. Òscar, com estem? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Pep.
Com va tot? Bé?
Doncs va molt bé, avui va molt bé. Avui el cotxe no l'hem agafat fins a molt lluny, perquè ens quedarem al barri de Sant Andreu, a Barcelona, a un restaurant que, fixa't quin nom tan xulo, es diu Panxa Contents.
Home, carai, Sant Andreu, Panxa Contents, això promet, eh?
Sí, a veure, és un restaurant molt xulo on el cuiner Frederic Lista i en Carles Garcia, que és el que està a la sala, porten 20 anys treballant junts, van obrir aquest restaurant que està en una de les poques places porxades que té Barcelona. Està la plaça Massades, la plaça Reial i aquesta plaça del Mercadal de Sant Andreu, que a més també té el mercat de Sant Andreu. Doncs ells estan davant d'una de les portes del mercat.
Bé, 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 bé. A veure, mira, a part, em queda molt a prop de la feina, eh? Vull dir que, a veure, què hi menjarem aquí al Patxo Contents?
Mira, doncs la cuina del Frederic és una cuina catalana, vull dir, doncs els plats són, per exemple, té uns peus de porc amb romesco que estan molt bons, i a més pot donar la casualitat, com em va passar a mi una vegada, que si vas a esmorzar els peus de porc et trobis a la taula del costat en Jaume Bosch, que és el carnisser que els facilita els peus de porc, que és una institució al barri de Sant Andreu també.
Oh, carai, carai. Per tant, diem que també hi podem esmorzar ara, abans en lloc de dinar.
Sí, de fet, ells el que fan són esmorzars, comencen ben d'hora, i fan també dinars amb menús, i fan una cuina, doncs pots menjar unes mandonguilles amb bolets, que estan molt bones. Li vaig preguntar al Frederic, i ells fan servir una barreja de bolets deshidratats durant tot l'any, i també xampinyons frescos. Fan aquests peus de porc amb romesco que t'he comentat. Tenen panxeta de porc ral de vinyó a la planxa, que l'acompanyen amb ous ferrats i pa amb tomàquet. I em va dir el Frederic, sempre sucat el pa amb tomàquet, mai extès amb una cullera, sempre sucat. I em va agradar molt que m'ho digués, la veritat.
Home, doncs mira, això hauríem de fer aquí una d'aquestes coses a vegades, que ja te n'explicaré una, però una d'aquestes haurà de ser allò, fer la llista del llot on fan pa xucat amb tomata, que no és el mateix que pa pintat amb tomata.
Exacte, ja n'hi ha, ja està bé de vernissar els pans com si fossin, no sé, un lloc on dibuixar-hi coses. No, no, aquí el Frederic els fa ben sucadets, fa també llenties estofades, fa trinxat de la Cerdanya, crema de porro, cigrons amb espinacs i bacallà, fricandós, pollastre a l'Oporto, i bé, ja veus que hi ha molt de xup-xup i molta cassola en aquest restaurant.
Sí, perquè a més és un lloc, com dius tu, que al migdia hi pots fer-hi un menú, diguem-ne, que la relació qualitat-preu doncs està molt bé i és allò cuina de la terra per en gran majoria, i per l'altra banda, home, poder fer aquests esmorzars que de ben segur, tot i que sigui esmorzar, alguna cosa dolça també podem acabar, no?
Doncs sí, mira, tenen una bona panacota amb Nutella, sí. I si vols anar a punt de la Catalanó, doncs Mel i Mató, que també el tenen, i el tenen disponible per esmorzar o per dinar.
Mm-hmm, que bé, que bé. Doncs mira, el restaurant Panxa Contents, el restaurant La Plaça del Mercadal número 1 de Sant Andreu, Òscar Gómez, no?
Sí, perfecte, un lloc fantàstic per anar a gaudir.
Sí, entra a la Llibreginis, eh?
Endavant, amb lletres grans.
Molt bé. Moltíssimes gràcies, Òscar.
A vosaltres, una abraçada.
Una abraçada. El tuit de l'Imma Puigcorbé.
És per això que és tan important donar suport al jovent que es vol dedicar a la pagesia. Que sí, que s'ha de guanyar la vida i viure com cal. Però tots sabem que pagès no hi ha horaris i cal tenir la consciència que alguns dies tocarà treballar el doble.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
Ai, que bonic que és caminar entre mig de camins i de pedres, anant a buscar pagesos i pageses. Avui ens toca asfalt. Asfalt perquè estem a l'aeroport de Barcelona, que farem una ruta una mica llarga. Farem Barcelona-Danang. Com ho veieu, això? Danang, això és el Vietnam. Agafem l'avió. Vinga, va, d'aquí una estona ens tornem a veure. Déu-n'hi-do l'estona que hem tardat per venir fins aquí a Danang, i no tinc dret aquí al Vietnam, però tot i això no venim a parlar de cuina vietnamita, sinó venim a parlar de l'emprenedoria d'un jove de Barcelona que va buscar un indret per fer-hi xocolata. Una xocolata que bé, ara ens ho explicarà, a veure si veiem per aquí. Mira, ja el veiem aquí, sí, sí. Com si siguéssim estrelles de Hollywood, eh? Ens ha vingut a rebre i tot. Víctor, què tal? Com estem?
Hola, bona tarda. Molt bé, Pep.
Qui és en Víctor Ceano?
Jo sóc la cinquena generació de la pastisseria Renyer de Barcelona.
Renyer, això, per la gent de Barcelona, molts ho coneixeran, però n'hi ha molts que no, eh? Com està aquesta pastisseria?
És una de les pastisseries clàssiques. Va obrir el 1892 com a fàbrica de xocolata, bombons i fruita confitada. I és una de les pastisseries més emblemàtiques de Barcelona, amb una decoració modernista molt especial.
Clar, qui senti parlar Ceano i Savall, segurament li dirà el nom aquest de la xocolata. I clar, la xocolata que avui en dia Víctor s'ha posat molt de moda, vosaltres ja a finals del segle passat, l'altre, el 1890 i escaig, vosaltres ja en fèieu de xocolata.
Va començar el meu tataravi, l'avi del meu avi, i va obrir una fàbrica de xocolata d'altíssima qualitat i servia a clients com el Ritz, el Fons 13 i a grans eminències d'Europa.
I tu com hi vas entrar, aquest món de la xocolata?
Des que sóc ben petit, el meu avi corretujava per la pastisseria del meu avi i allà vaig aprendre tot i em va ensenyar tots els secrets de la pastisseria de ben petit i vaig anar aprenent i aprenent.
Clar, però que una persona de la teva edat digui em vaig vendre quan era petit, és que ets molt jove, tu encara quants anys tens?
Ara en tinc 28.
Ja veus, clar, no fa pas gaire d'això que em parles, no?
No, el meu avi va tancar la pastisseria el 2000 perquè es va jubilar i es va muntar un taller al pis de dalt a casa seva i allà vaig seguir aprenent tots els secrets de la pastisseria catalana.
Déu-n'hi-do. I tu, Víctor, com és que vas entrar? És a dir, a tu m'agrada de sempre la xocolata, la pastisseria, però clar, arriba un moment que dius, va, vinga, ara m'hi vull dedicar professionalment. I què va passar?
En aquell moment la pastisseria ja era tancada i jo tenia que començar, tenia 16 anys i tenia que començar el negoci de zero. Llavors vaig estudiar possibilitats, vaig mirar què seria llogar un local i habilitar-lo i era molt complicat i en aquell moment no estava preparat per posar un negoci en marxa i tot el que requeria. Llavors vaig tenir l'oportunitat d'anar a Vietnam a ressuscitar aquest negoci perdut amb el producte d'allà i amb totes les especialitats d'allà.
Escolta, i per què Vietnam? Perquè, clar, és una d'aquelles coses que, a més aquí a Barcelona, a Catalunya, que tenim grans xocolaters, no? Ara fa molt poquet, mesos, tenim el millor xocolater del món, eh? I dius, ostres, aquí que pots tenir, diguem-ne, molt aprenentatge això, i en canvi, la part més senzilla que és aquesta de la comoditat, no? Ara de quedar-se en un lloc tranquil, dius, no, anem al Vietnam. Què és el que et va fer anar al Vietnam?
El nostre primer viatge a Vietnam va ser amb la meva família el 2004. Jo era un nano, tenia uns 8 anys, i vam viatjar de nord a sud. Durant aquest viatge vam descobrir espais molt, molt encantadors que ens van agradar molt, entre ells Hoi An, que és la perla de Vietnam, i vam decidir des de llavors cada any tornar un mes a Hoi An, com si fos el poble d'estiueig. En vés d'anar a Cadaqués, anàvem a Hoi An.
Sí, és curiós perquè, clar, per exemple, tots tenim, no, allò, alguna dèria, no, d'anar, per exemple, això passa molt, tu te'n vas a pobles de la costa i, no sé, aquí mateix, per exemple, a Cadaqués, hi trobaràs molta gent doncs d'una zona determinada, no? O a Roses, no? Els de la Garrotxa tirem o cap a Roses o cap a Llançà, alguns cap a Platja d'Aro, no? Vosaltres no, vosaltres, mira, cada any anirem aquí a Hoi An, al Vietnam, i devíeu trobar-hi alguna cosa molt interessant.
Sí, saps què passa? Que el meu germà i jo podíem córrer pel poble, tot el poble ens coneixia, estàvem com a casa, el menjar és espectacular, vam fer un gran amic que ens va adoptar, tenia un restaurant i ens sentíem com a casa. I teníem l'oportunitat de voltar en bicicleta, tot el barri ens acollia, anàvem als restaurants, el meu germà i jo corrent, i ens portaven, ens convidaven a menjar. Era un espai molt, molt agradable.
Anem cap a Hoi An?
Anem cap a Hoi An.
Caram, Víctor, tu em dius un poble, però això és més que un poble. Aquí, em sembla que hi cabem tots els de la Garrotxa i uns quants més, eh? Quanta gent hi ha aquí a Hoi An?
Hoi An, pel que recordo, són uns 350.000 habitants, aproximadament.
Ah, estem a una mitja horeta d'aquí de l'aeroport, eh?
Sí.
Déu-n'hi-do, està bé, està bé. Escolta, i què té aquest poble que t'agradi tant?
És un poble que manté tota... els francesos van fer tota l'arquitectura colonial. 200 anys enrere els japonesos van venir, era un port molt important d'Àsia, i allà es van juntar moltes receptes noves, moltes espècies, molts productes, moltes històries. I és un dels pobles de Vietnam que es manté intacte, perquè és on els francesos i els alemans tenien la base, llavors el van deixar intacte perquè no es bombardejaven a si mateixos. Llavors és dels pocs pobles que no està tot nou, sinó que hi ha coses antigues com coneixem a Europa.
Ah, m'agrada perquè dius poble i dius 300.000 habitants, no? Llavors, aquí, déu-n'hi-do. Escolta, com ho fas per conduir aquí? Perquè, déu-n'hi-do, com condueix aquesta gent, eh?
Sí, és molt caòtic. Jo vaig amb un scooter i em vaig amunt i avall. El que hi ha una característica és que van molt lents. I llavors qualsevol maniobra es simplifica, anar lents, no passa res, sempre és fàcil frenar.
Ja els veus venir, no?
Sí.
I com portes tu el tema de la llengua? Perquè ara quan fa que ets aquí al Vietnam, diguem-ho, que ja hi vius i resideixes i treballes?
El 2013 vaig anar 3 mesos i el 2014 em vaig començar a viure a Vietnam. Ja porto uns 9-10 anys.
I què, bé la llengua?
Sí, puc parlar-la.
Sí? S'entén bé o no?
S'entén.
Sí?
Va costar perquè és molt complicada, té molts tons, moltes característiques especials diferents del català, però a poc a poc la vaig aprendre i ara em puc comunicar bé i sempre hi ha marge d'aprenentatge, però ja puc establir converses.
Clar, però i com s'aprèn una llengua així? Perquè clar, és que és molt diferent i escriure ja ni m'ho imagino, no?
El vietnamita té una característica que és que fa 200 anys un portuguès, un monjo portuguès, va alfabetitzar el llenguatge de símbols. Va agafar tot el llenguatge, el va analitzar i seguint les regles del llenguatge portuguès i la música va fer una sèrie d'accents i de reconeixements que permet parlar-lo. I això facilita molt la feina, tot i que segueix sent molt complicat, facilita la lectura, que en altres llengües com el tailandès o el cambollà es converteix en un món impossible d'accedir.
Déu-n'hi-do. Víctor, com és un dia a dia teu aquí en aquest poble de 300.000 habitants, aquí al mig del Vietnam?
El que faig és, si m'aixeco pel matí, si és un dia lliure, vaig a veure el meu tiet, que té un dels restaurants, té 3 restaurants els millors del país, i allà tenen uns esmorzars estupendos. Vaig allà, m'esmorzo. Normalment l'esmorzar comú allà és una sopa. Una sopa que es diu pho, que és un caldo molt suau, amb espècies. Una característica és que torren la ceba i el gingebre just abans de cuinar-lo, és molt aromàtic, i amb això comences el dia amb energia i pots anar a la platja i fer les diferents activitats.
O anar cap a la pastisseria a fer xocolata, no?
Sí, quan jo els primers 2 anys vaig estar vivint a Hoi An, on estem ara, i teníem la pastisseria en una habitació de vidre al mig d'un jardí selvàtic. Llavors era esmorzar la sopa i anar-me'n a preparar els bombons, a preparar-me tots els postres pel restaurant.
Clar, moltes vegades parlem de què és el luxe, no? I el luxe, tenir un obrador de pastisseria així, diguem-ne, en un entorn tan salvatic com aquest, de ben segur que s'hi treballa diferent.
Sí, la manera de crear receptes i et pots inspirar mirant per la finestra mentre estàs treballant, on podria ser una cuina tancada, sense llum, en moltes pastisseries, allà teníem un espai molt, molt especial.
I aquest espai es va fer petit?
Aquest espai es va fer petit i el que va passar és que vaig estar 2 anys fent els postres pel restaurant del meu tiet adoptiu. Ell és vietnamita, però és com el meu tiet. I el Four Seasons em va contractar per treballar de pastisser chef. Llavors vaig tenir l'oportunitat de treballar al Four Seasons durant un any i mig. Això va ser just abans d'obrir el taller de xocolata i començar a revifar la tradició familiar.
Arriba aquest moment, diguem-ne, en el qual passes de la cuina una altra vegada cap a la xocolateria, cap a la bomboneria. Jo no sé si aquí al Vietnam la gent, diguem-ne, té la mentalitat o viu, diguem-ne, el concepte de la xocolata com nosaltres. Com és aquí?
És un producte molt nou, encara no és un producte de casa, és un producte que està entrant i l'estan començant a conèixer. No hi ha l'acostum de menjar xocolata diari com es fa a Europa i Amèrica, als Estats Units. Llavors és molt interessant perquè estem en el procés d'ensenyament del xocolata. Aquí va passar anys enrere, allà està passant ara. I és molt interessant formar part d'aquest ensenyament a la societat i anar explicant, anar fent cursos i classes per anar descobrint el bon xocolata i com es fa el bon xocolata.
Estem aquí a Hoi An, avui al Vietnam, parlant amb un català de només 28 anys que em fa una bona colla i ja va marxar de casa per venir a viure aquí i a fer-hi una de les seves grans passions, com és la xocolata. Perquè, clar, aquí no tenen història de xocolata, però tenen cacau? Sí. Aquí teniu cacau?
Un dels cacaus millors del món ara mateix. Té unes característiques molt peculiars.
I com és que hi ha un bon cacau i en canvi no hi ha cultura de xocolata? Com se l'aprenien aquí el cacau?
És curiós, perquè el cacau va arribar d'una colònia francesa al principi del 1900. Llavors van portar els fruits del cacau i els arbres, però no van saber fer-li fruit, perquè és molt delicat el xocolata, la flor és molt petita i per polinitzar-la és molt complicat. Llavors, durant 100 anys van haver-hi plantes de cacau creixent en granges de Vietnam i ningú li feia cas, ningú el processava. Llavors aquest xocolata, aquest cacau, ningú l'ha tocat genèticament, no l'han modificat. El 1990 apareix un senyor belga que comença a fer xocolata. De sobte es dona compte que és un cacau superespecial, amb tocs cítrics, és la classe trinitària de cacau, i des de llavors es va anar desenvolupant fins ara, que en una sèrie d'empreses que fan xocolata molt bo, i tota la fermentació i el procés és molt ben cuidat i es aconsegueix un producte d'altíssima qualitat.
Clar, perquè nosaltres també, de fet, quan va començar tota la història del cacau a Sud-amèrica, a Centroamèrica, que hi havia, doncs, aquesta gent també, de fet, al principi el cacau es prenia begut, no era una rajola de xocolata com tots tenim ara, no? I en canvi ara hem arribat a un moment en el qual tu ja et fas la teva pròpia rajola de xocolata, per dir-ho d'una manera, no? Amb aquest cacau que tens aquí.
Sí, allà durant el temps que estava, alguns grangers els sortia una mica de fruit, llavors sí que consumien el que era la pulpa, el mucílago, i es feien sucs. Això sí que era una mica més comú. Però el que era la fermentació i el procés no es va fer sèriament fins al 1990, on aquest senyor belga va comprar maquinària i va muntar una fàbrica de xocolata i va descobrir el cacau.
I a tu, els vietnamites, quan els expliques que has muntat una xocolateria, una bomboneria, aquí a Hoi An, al Vietnam, què et diuen? Perquè, clar, és que és una cosa tan diferent. Jo no sé si el vietnamita és una persona emprenedora.
Sí, és molt emprenedora, però és veritat que tendeixen a seguir uns perfils de negoci. Per exemple, obren cafès, obren spas, barmassatges. Hi ha una sèrie de negocis que es dupliquen. Llavors, coses noves és difícil de trobar, perquè la gent veu un model que funciona i el copia. Llavors sí que sorprenen quan em pregunten què faig, els dic que estic fent xocolata, treballant en producte només a Vietnam i realçant el seu producte, els hi agrada i admiren aquesta posició que ressalta, venint des de tan lluny que m'agradi tant el producte d'allà.
Clar, i a més, amb una cosa completament, diguem-ne, diferent, que és el producte sí, però la tecnologia i després el producte acabat, no? Agafes tota aquesta saviesa que vas agafar quan eres petit i l'has portat cap aquí amb els productes que hi ha. Què fas, per exemple? A veure, ja, amb això que tens aquí?
Sí, això són uns anacards que està inspirat amb la Catània clàssica de Catalunya. Es va inventar a Vilafranca del Penedès. I jo el que vaig fer va ser arribar a Vietnam i analitzar quin és el fruit sec millor que tenim aquí. El cacau ja el teníem. Llavors vaig agafar la recepta del meu avi de les Catànies i la vaig traduir amb els productes d'allà. A mi, el meu avi, tots els grans pastissers que segueixo treballen en producte local d'alta qualitat. Jo estava a 13.000 quilòmetres, estic a 13.000 quilòmetres i també vull treballar amb el producte local d'alta qualitat. Vaig tenir que elaborar una traducció, uns mètodes que aplicaven les receptes amb el producte d'aquí.
Clar, a més, hi ha una cosa important i és que treballar la xocolata no ho pots fer a qualsevol temperatura. Suposo que aquí també, amb la temperatura que teniu, diguem-ne, tot l'any, no sé si és més complicat o menys que fer-ho a Catalunya, perquè aquí el tema de, no sé, a l'època, diguem-ne, de les pluges, deu haver-hi molta humitat, no?
Sí.
I la humitat és enemiga de la xocolata,
això
del cacau.
Això va ser delicat. Ens vam fer una habitació totalment aïllada amb aire condicionat i vam desenvolupar un sistema de caixes isotèrmiques amb refrigeració interna. D'aquesta manera vam poder produir, empaquetar i vendre als grans hotels, que és el nostre principal client, hotels de molt luxe. Llavors allà tenen l'espai fred, sense humitat, i llavors el canal arribar des de la producció fins al receptor ben fet.
Clar, jo m'imagino que el fet de fer una cosa tan nova, de que aquí la gent no té aquesta cultura, aquest coneixement, una de les millors maneres, diguem-ne, és portar-lo, diguem-ne, a vendre, no, a consumir-lo, als llocs on hi ha més, podríem dir, turisme internacional que sí que coneixen el producte i que també serveix, diguem-ne, com a palanca perquè després el propi vietnamita comenci a agafar, mira, això, aquesta gent s'ho menja, pues, ho tastarem, no?
Sí, per nosaltres els hotels han sigut una peça clau en l'engranatge de l'empresa perquè l'hem estructurat de manera que treballàvem de dilluns a divendres, tancàvem el cap de setmana, la botiga no va estar fins al cap de varis anys, llavors vam definir una producció molt sòlida, un sistema de customització molt ampli, ja preparat als hotels. Jo havia estat a l'hotel i vaig veure que hi havia manca de regals macos, hotels de 1.000 euros la nit, 1.500 euros la nit, i allà és on hi havia el marge. Nosaltres volem fer qualitat, volem marges alts per poder permetre la qualitat i l'artesania, i va ser el mercat que va funcionar més i que valorava més el producte per començar, i com dius tu, Pep, després es pot arribar a altres mercats amb el nom que es fa.
Tenim aquests anacards amb gust, podríem dir, de Catània, com bé dius, que de fet també és una peça molt copiada per molta gent, no? El concepte de la Catània, no? L'altre són les trufes, que d'aquestes segur que són totalment diferents a les que podem menjar a Catalunya.
Sí, el que vaig fer amb les trufes és que són unes trufes que la inspiració és una trufa que el meu avi, que era una trufa de pell de taronja amb contró, llavors allà les taronges no són com les de València, però tenim les taronges xineses que es diuen kumquat.
Aquestes petites, mira, sí.
Les petites.
Aquestes petitones,
Sí, tenen aquest to verd i jo faig un confitat, igual que fa el meu avi amb la pell de taronja, em substitueixo això per la recepta i li afegeixo una marmelada de mango que li dona una untuositat, li dona una textura especial. I el que estic fent és aquesta traducció un altre cop. Hi ha un detall en aquesta trufa, que és aquest, el pols de canyell al voltant. A Catalunya el posaríem més suau, però aquí poso més pols perquè a Àsia els agrada molt el pols en els postres, com els mochis i moltes creacions.
Déu-n'hi-do. Clar, aquí suposo que avui en dia, per exemple, la gent quan es comença a acostumar a això comença per les coses potser més clàssiques, però clar, amb una persona de 28 anys com tu, la creativitat no té aturador, sobretot també quan tens productes tan diferents com els que tens allà a Catalunya, no? Com ho fas, això? Perquè, clar, és molt fàcil a vegades caure, no?, quan tens tanta cosa nova, amb què faig, com ho faig, i sobretot, no?, amb la teva història, com ho explico tot això?
Sí, hi ha un pes darrere de 130 anys de grans pastissers, el meu avi, el meu besavi. Llavors, cada cosa que faig i que poso a la venda, tinc que pensar en els meus antepassats, en el meu avi, per assegurar que la qualitat i la manera de fer-ho segueix les línies que van definir ells.
Clar, hi ha una cosa molt important en tot això, i és que ara hi ha això que en diem la globalització, i que fa, per exemple, que hi hagin productes de casa nostra que aquí al Vietnam, o molt a prop, diguem-ne, es posin de moda. Per exemple, els xurros. Els xurros i la xocolata combinen molt. Jo no sé qui també, si tu n'has començat a fer.
De moment ens centrem. Jo quan vaig començar el taller vaig pensar en definir la línia de xocolates, tot el que és xocolateria, caramels i gelats. Llavors m'he centrat en aquests productes perquè em permet una organització d'empresa, tot i jo ser pastisser, que afavoreix tot el sistema i el procés.
Mm-hmm. Clar, gelats aquí també, fer gelats amb la fruita que teniu aquí, o per exemple un gelat de xocolata, no?, que la gent no hi està acostumada, deu sobtar la gent, no? Una cosa que, per exemple, per nosaltres pot ser, no?, el sentit del gust, no?, una cosa tan bàsica com és un gelat de xocolata, que te'l trobes, diguem-ne, de moltes qualitats diferents i així, i també de molts preus diferents, aquí una cosa gelada que, a més, no en tenen costum.
No en tenen costum, i les marques que hi ha moltes marques industrials, i hi ha delicadeses, subtileses de nivells de gust i de productes que no tenen allà. A mi el que em diuen és que quan proven el sorbet de fruit de la passió, tenen la sensació de menjar-se la fruita de veritat. Quan fem sorbets, respectem molt el producte i seguim el procés del meu avi de fer gelats la millor manera. I el que m'agrada molt és que em diuen, menjo un sorbet de maduixa i sembla que m'estigui menjant una maduixa. El que intentem amb els gelats, intentem els productes, és respectar el producte, transformar-lo mantenint tota l'essència i que sigui com elevar aquest producte que està, que ve del camp, que ve del bosc.
Hoi An, Vietnam. Avui l'hem fet a grossa. Avui ens hem gastat els diners per venir fins aquí, en aquest poblet de 300.000 habitants, on en Víctor hi fa xocolata. No la cultiva, però sí que la torra, sí que espellofa aquestes faves de cacau, i a les quals en fa les rajoles de xocolata, que han canviat molt, les rajoles, no? El concepte de la rajola de xocolata, Víctor, de quan tu eres molt petit i jo era petitó, ara, abans molt de sucre, poca xocolata, evidentment te la menjaves per berenar, no? I en canvi ara tenim rajoles de xocolata amb perfums molt diferents abans, amb molts percentatges de cacau diferent, amb moltes, podríem dir, tipologies de dolçor diferent. Com ha canviat la rajola de xocolata?
A Vietnam és molt interessant perquè tenim diferents terroirs de, com el vi, tenim diferents àrees on es planta. Llavors, cada cacau reflexa diferents aromes per la terra on creix. El sud creix al voltant de fruiters, d'arbres fruiters, al nord, en una zona, al costat de cafè. Llavors, tot això s'aprecia molt. I fent un procés ben fet del fer el xocolata, pots alliberar una sèrie d'aromes que anteriorment no es cuidaven tant.
Clar, com t'ho fas tu per anar triant xocolates? Perquè, clar, aquí en tens tants de diferents que el fet a vegades de fer barreges per les teves rajoles de xocolata, sobretot arribant des de l'origen, clar, això deu portar una gran feinada.
Sí, el que intento, per exemple, el bombó de cafè el faig amb aquest cacau que ve de la zona dels cafès i té un sabor més torrefacte. Quan faig un bombó de fruita de la passió, per exemple, treballo amb el xocolata del sud, que és on té aquest, els tons fruitals surten molt més, s'alliberen molt més. Llavors jugo una mica amb la recepta que vull fer i el xocolata que tinc.
Clar, ara aquí veig, per exemple, que tens una rajola de xocolata molt petitona. Em fa pensar molt amb la rajola, no? Quan dèiem anem a fer allò, un llonguet i una rajola de xocolata d'aquestes petites, no? Que clar, que avui en dia aquestes xocolates que feu, aquestes rajoles, el preu també és diferent, no? Estem en un bon moment per la xocolata a nivell mundial. Creus que els xocolaters i xocolateres, els que feu bombons, teniu una feina ben valorada?
Jo crec que ara sí, que ara el xocolata s'està valorant, i sobretot al mercat asiàtic la gent valora la qualitat més que Europa actualment. Jo estic veient com reaccionen, com es gasten els diners, la gent, a tot el que és el sud-est asiàtic i Àsia, i és molt optimista la manera que seleccionen, que prenen del producte. És molt interessant.
Clar, i per exemple, jo no sé si el concepte de l'exportació, no? Aquí, de fet, aquí ja tens... Mira que arribes a tenir gent, diguem-ne, per fer xocolata, i nosaltres que tenim tant la cultura aquesta del producte de proximitat i tot això, però tu que ets molt jove i segurament també mires de cara cap allà, veus, Víctor, els teus productes, a països, diguem-ne, del voltant del Vietnam?
Sí, ara estem venent a Japó i a Hong Kong, i estem obrint mercat a Singapur, i el següent pas serà a Tailàndia i Dubai. Llavors la idea és, hem fet aquest centre de producció, un taller artesanal, però ja pensant en créixer en països estratègics.
Déu-n'hi-do, però escolta'm, i tot això en 28 anys? Quanta gent sou aquí a l'obrador?
El taller el vam muntar el meu pare i jo el 2014, que va ser quan jo vaig anar a viure un any abans, i després van venir el meu pare i el meu germà, i vam establir un pis i un procés de customització de motlles i una estructura d'empresa que la vam fer junts, i ja vam pensar una mica en el futur i en fer una... Nosaltres som 10 treballadors en total.
Déu-n'hi-do. Clar, i a més tens tota aquesta part, diguem-ne, estàs aquí tocant el mar, que dic jo. De ben segur, d'aquí a uns mesos, quan fem el cap d'any, vosaltres sou dels primers que rebeu l'any nou, no, aquí?
Sí, és curiós, perquè quan parlem amb la família és, aquí ja és el 2024 i allà encara no.
Allà encara estem esmorzant,
sí.
I vosaltres ja esteu a la nit.
Sí.
Escolta, aquesta xocolata és molt bona, però jo tinc gana, anem a dinar una miqueta o no?
Anem.
Anem, vinga, va. Vinga, estem arribant al restaurant. No sé què haurem de donar aquí, perquè ja saps que jo sóc de, allò, de menjar molt i bé, perquè sóc una mica, sóc gourmet i també sóc gourmand, saps allò? Tu no sé si ets de bon menjar, perquè... Què, t'agrada en tu menjar o no?
M'encanta, jo menjo 2 o 3 vegades al dia, menjar tradicional vietnamita, i el disfruto com un nen petit.
A veure, què és el que hem de demanar avui aquí?
Avui en aquest restaurant s'ha especialitzat en el pollastre de muntanya. Llavors és un pollastre que li diuen el pollastre que corre, i el cacen el mateix dia, el tenen viu al restaurant, i fan un arròs com amb una amanida de pollastre amb ceba, que se li posa a l'arròs, i després hi ha una salsa de fetge de gallina, i l'embarregen amb una sèrie d'espècies i salses, i això acompanya el plat.
Com es diu aquest plat de pollastre que corre?
Com ga.
Com ga?
Ga és pollastre i com és arròs.
Allò, arròs, com ga. A veure, Ivà, què més? Què més tastarem?
També tenim el mi quang, que són unes tallarines d'arròs que semblen tagliatelle. Llavors porten un caldo una mica oliós, però a poca quantitat, que acompanya com si amanís l'amanida, amanís les tagliatelles aquestes d'arròs, i després pots escollir entre pollastre o peix, o el peix el fan com al sud, com a Andalusia, adobat, o també pots posar granota. Tenen bastantes granotes. Opcions.
Sí, n'hi ha aquí aquest restaurant de granotes?
Tenen de granota, és molt comú la granota.
Tastarem, no? I què més? Va, un altre plat, aquí tenim aquesta pasta, tenim el congà, i no sé si... Que quants plats feu aquí? 1, 2? Feu això de primer, segon i postre aquí o no?
Normalment es menja un plat, jo en menjo 2 perquè tinc més gana, el meu germà també, i a cada lloc fan un plat, llavors es focalitzen en aquell plat. És espectacular la quantitat de textures que posen en un plat que et costa 1,50 €, com pensen, igual que pensava Ferran Adrià, en qual dir, tenim fred, tenim calent, tenim fresc, tenim cruixent, i això en un plat que per ells és supersimple, però tenen allà tot i especialitzen molt amb el plat.
Mm. I les postres en feu aquí? És dir, acabeu amb una cosa dolça o no?
Normalment les postres es mengen més a mitja tarda, com si fos un berenar o com un snack. Però el que tenen unes postres molt especials.
Carai, tu, carai. A veure, no sé, bueno, demanarem aquests 2 plats d'aquí. I per beure, què acostumeu a beure?
Cervesa, moltes vegades la tenen calenta i la beus amb gel.
Hosti, cervesa amb gel?
Sona raro, però un cop estàs allà, al final ho normalitzes. Una cervesa bastant aigualida.
I clar, dos, i clar, amb el gel i tot.
I et porten un got amb un te molt diluït, amb gel, que li diuen chada, que és gel amb te. Té amb gel, i aquest te és una cosa que te la porten complementària. Llavors te la manes i refresca i te la veus tranquil·lament.
Jo ara pensava que podríeu agafar la glaçonera, no? Posar el gel a fora i refredar la cervesa, però són aquestes les costums. I cafè en feu o ja aneu cap al te aquí? De què sou més?
Hi ha molt cafè. I cafè local molt bo. El cafè normalment es pren amb... El cafè més tradicional és cafè amb llet condensada, com el cafè bonbon, i amb molt gel, com si fos un granissat. Llavors te'l veus. És un cafè molt especial, a vegades amb tons de xocolata i tot.
Caram, tu. Bueno, jo crec que farem un bon àpat avui, eh? Víctor, clar, ja fa una bona colla d'anys, com dius, que vas venir cap aquí. Si mires una miqueta cap al futur, què fas? On et veus? Et veus tornant a Catalunya? Estàs bé aquí i dius, a mi d'aquí no em mouen, només a Catalunya de vacances? Com ho veus, això?
Ara mateix estem creixent tota la producció a Vietnam. La meva idea és mantenir la base allà. El que sí que ja porto anys fent-ho i vaig fent cada cop més és establir ponts entre Da Nang i Barcelona, portar cacau d'allà aquí, portar històries d'aquí i allà, relacionar-ho tant amb el nostre producte com amb classes, intentar portar gent allà i ensenyar-los al país, representar el xocolata de Vietnam i el cacau a Barcelona. I això em permetrà a mi anar amunt i avall, mentre tot segueix funcionant allà.
I el teu germà també t'ajuda aquí o no?
El meu germà té un restaurant a Da Nang, i vaig bastant sovint, que està a uns 15 minuts del meu taller, i fa una cuina clàssica molt bona, que ell la va aprendre de l'àvia. Jo vaig aprendre a l'àvia i ell va aprendre de l'àvia.
Sí, foteu cuina catalana aquí al Vietnam.
Hi ha alguns plats més a cuina catalana, alguns plats de tapes, però sí, és una cuina seguint les regles que faria la meva àvia, en quant a qualitat, manera de cuinar, poc oli, ben, tot ben parit.
I què és el que els agrada més al PM de mites de la nostra cuina? Quins són els sabors que els agrada? Perquè jo no sé aquí, per exemple, si alguna vegada allò t'has emportat de Barcelona a uns bons calçots per fer una calçotada, no? O en canvi els agraden més els guisats?
Els encanta el pernil salat i tot el que són els embotits, perquè hi ha coses semblants, hi ha botifarres, coses semblants a botifarres, i els agrada molt el fideuà. No tant la paella com el fideuà.
Ah, sí, mira.
És curiós.
Bueno, de fet, aquesta és una d'aquelles coses que moltes vegades un, quan ha de fer una oferta com aquest cas, allò que et penses que agradarà més perquè agrada aquí a Catalunya, en canvi aquí a Hoi An, doncs no agrada, no?
Hi ha algú que no agrada gens i que és curiós, que és el gazpacho. El gazpacho no els agrada a ningú vietnamita, he vist que li agradi el gazpacho.
Amb la calor que fa aquí al Vietnam, ara, que sort que estem amb aire condicionat, i en canvi el gazpacho no els agrada.
Jo crec que és el vinagre, el punt de sal, hi ha alguna cosa no quadra.
Víctor, des d'aquí de Hoi An, del Vietnam, ens ha encantat que ens hagis ensenyat una miqueta del teu Hoi An, del teu Vietnam, i sobretot d'aquesta estima que tens amb aquesta xocolata, i sobretot el fet de barrejar aquestes cultures, no, la cultura catalana, aquesta saviesa popular catalana de la xocolata amb tot això que tens aquí. De ben segur, suposo que és una bona manera també de defensar els teus orígens i la teva tradició, no, i la teva saviesa, portar, diguem-ne, la cultura de la xocolata cap aquí a Hoi An.
La meva idea és això, tot el que he après del meu avi, aplicar-ho allà, i llavors el que es diu elevar els productes d'allà en productes que són més luxosos com el xocolata, i utilitzar el xocolata com de canal per explicar la història tant del meu avi com dels productes de Vietnam.
No volíem marxar d'aquí sense fer una cosa que ens agrada molt aquí a la Fonda, que és el Bocato di Cardinale, que és un consultori. T'hi atreveixes?
M'atreveixo.
Sí? Doncs a veure, anem a buscar el Bocato di Cardinale. Vinga, va, Víctor, per esmorzar, dolç o salat?
M'agrada esmorzar salat i després, en tot cas, el dolç, com si fos un postre.
Clar, aquí us foteu aquesta sopeta que m'has dit. Què portava aquesta sopa?
La sopa clàssica és un brou fet amb ossos i amb carn. Després porta talls de carn molt fina, que es cou amb el brou calent. I després porta herbes i uns fideus que són com tagliatelle, llargs i prims.
Del mar, què és el que t'agrada més? Que, a més, el tens a 10 segons de casa teva.
Els calamars, els xipirons, són el meu plat preferit del mar.
Oh, que bé. I de la terra?
De la terra jo diria que el porc. Els peus de porc jo crec que és la meva preferida.
En mengeu molt aquí de porc?
Sí, es menja molt de porc.
Mm-hmm. Quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
A l'hora de sopar m'agrada... Hi ha una amanida de peix allà que es fa amb mango, i llavors es talla el mango com si fossin fideus, la papaya com si fossin fideus, es fa una amanimenta asiàtica que es fa amb salsa de peix, llimona, aigua i sucre, i picant, i és un plat molt fresc, que li poses els talls de peix a sobre cuinat. Aquest seria el meu preferit.
Mm-hmm. Un vici culinari que puguis explicar. A veure què diràs, Víctor, aquí.
A mi m'agrada molt fer les trufes el moment en què faig la trufa de xocolata i que la monto. És un moment en el que gaudeixo molt i m'agrada molt ensenyar-li als meus treballadors, amb la gent en què treballem.
Quin utensili d'aquí la pastisseria no podries estar sense ell?
Jo diria que la palatina petita, la palatina posa la xaquetilla.
Quin és el sabor o aroma que recordes més de la teva infància?
Hi ha una combinació molt especial que és taronja, maduixa i plàtan, que s'utilitza en productes comercials i en postres, que és un record que el tinc al cap i que l'intento reflexar, que m'agrada molt.
Quan no estàs aquí fent xocolata i, per exemple, te'n vas cap a Barcelona, a on vas a menjar xocolata?
Aniria a l'Oriol Balaguer. L'estrofa de l'Oriol Balaguer és una de les meves preferides.
Mira, els tenim allà a prop de la ràdio, eh?
Sí, vaig anar a comprar l'última vegada que vaig venir.
Quin és el teu bocato di cardinale?
El meu bocata de cardinale jo crec que seria la fruita de la passió, el suc de fruita de la passió, fresc, recent collida.
40. Això és luxe, eh? I quin és el producte que no suportes? N'hi ha algun?
Jo diria que seria la regalèssia, on hi ha un tipus de regalèssia de tronc que no aconsegueixo estimar-la. La puc prendre, però no m'acaba de... No la vull utilitzar en els meus postres.
I per acabar, tofu o costelles a la brasa?
Costelles a la brasa, sens dubte.
Sí? En mengeu aquí de xai o no?
Mengem xai, sí.
Sí? Hi ha alguna carn que no es mengi? Sigui, diguem-ne, per la, tema religiós?
No per religió, però la vedella i la carn normalment és exportada, la bona. La local es talla molt fina i es posa amb sopa i s'utilitza d'una manera més austera.
Víctor, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquí a casa teva, aquí al mig del Vietnam, aquí al costat del mar, amb aquest àpat que ens prendrem. Mira, ja comencen a venir els cambrers a portar el menjar. Crec que no podíem fer-ho de millor manera, passejar per aquí a casa teva una miqueta i perquè ens ensenyessis que hi ha una cultura catalana del món de la xocolata aquí en aquest país tan llunyà, a 13.000 quilòmetres. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Pep. Ha estat un plaer rebre-us. Estic encantat.
Doncs vinga, acabarem amb xocolata per això, no?
Sens falta. Després del cafè.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Esther, què? Com acabem avui?
Em vas dir que acabéssim amb algú senzill, econòmic, eh?
I que ho puguem guardar també una mica.
Vinga, doncs sí? Mira, et proposo unes peres en omnívor.
Oh, que bé. A veure, la trio jo, la pera?
Sí, quina pera utilitzem?
Mira, una pera blanquilla d'aquestes de Lleida.
Vinga.
Fantàstic, que és boníssima. I a més és d'aquelles peres, és com la poma golden, no? Que és ja com un clàssic.
Sí, a mi m'agrada molt.
Clar, i són bones per menjar tal qual o per menjar així, diguem-ne, amb cuites, eh?
Mira, doncs t'explico.
A veure.
Que farem un almívar, vale?
Uh-huh.
Un almívar, ja saps, tant per tant sucre, aigua.
Bé.
I quina espècie li ficarem, Pep?
Clar, ara em diràs vainilla, de Veracruz de México, perquè aquí, com que...
Vainilla de Colima.
Com que la Roela es va anar a Mèxic, doncs vinga, de Colima, molt
que
bé.
Que m'haig portat... Mira, te n'he portat una vaina. Mira-la, mira-la.
Oh, quina olor que fa.
Has vist que gruixuda és?
Oh!
És brutal, eh?
Però si sembla que siguin quatre vaines d'aquelles de les normals...
Ah, és que es nota, la diferència.
Home.
Ah.
Ai, Roeles.
Vale, doncs fas un almívar amb això, Això ben aromàtic.
Escolta, i no ens quedarà massa dolç aquí un litre d'aigua per un quilo de sucre?
Tu espera't.
Vale.
Mira, llavors ara agafes, peles les peres... Clar. I les fiques a bullir amb una mica d'aigua, per tant que quedin una mica toves.
Ah, molt bé.
Vale? Llavors, amb una mica de l'aigua que t'ha sobrat de la cocció, mm-hmm, li afegeixes l'almívar.
Perfecte.
I així ja tens un almívar menys dolç.
Clar.
I amb una mica més d'aigua.
Obrim la vaina de vainilla.
Correcte.
Traiem la polpa amb la punta del gabinet i cap a dins.
També hi pots ficar la vaina.
I la vaina també, sí, que dona gust.
I després, aquesta vaina no la tiris mai, Pep.
No la llançarem.
No. La neteges ben neta,
sí,
la seques amb un paper i la deixes secar a temperatura ambient fins que sigui ben dura. I això, si ho tritures amb sucre, tens un sucre vainillat.
Oh!
No tiris res, Pep? No tiris res.
Les peres les coem amb aquest almívar de vainilla.
Correcte.
I quan siguin cuites les deixem reposar.
Correcte. I ho deixes en un d'aquells tarros que ja hem parlat?
Un
en el mateix,
pots...
del...
sí,
el mateix del cràmel.
D'aquells que els tanques, no?
Sí.
Molt
sí.
Bé. Tenim les peres amb almívar fetes.
Uh-huh.
Vinga, va. Un parell de mitges peres en un bol.
Uh-huh.
I què més?
I ara fem una nata semi-muntada.
Semi-muntada.
Que no és el mateix que muntada, eh?
Que no n'hem parlat aquest estiu, però això de muntar nata hi ha molta gent que, vinga, llavors diu, no munta la nata, no em puja, no se m'aguanta.
Vale, mira, Pep, això és molt senzill. És tan senzill com muntar la nata recent sortida de la nevera,
uh-huh,
i que el bol estigui fred.
Per tant, el bol o el congelador?
No, a la nevera.
A la nevera, doncs a la nevera.
Sí, molt perquè bé. Si està massa fred també pot tallar la nata.
Vale, i anem llatins allà a muntar la nata.
A muntar la nata i en un moment la tens muntada.
Semimuntada.
No cal afegir-li ni nata vegetal, ni mascarpone, ni res. Si tu
ni
la
gelatina,
muntes,
vinga.
Si la muntes ben freda de nevera, et prometo que munta i que no es baixa.
Llavors aquesta crema, aquesta nata semimuntada, la posem al damunt de les peres.
Sí, queda així com una mica liquideta però esponjosa, saps? Uh-huh. T'ho estàs imaginant o no?
Sí, m'estic imaginant que aquí m'hi faltaria una miqueta de gelat.
I d'anem al gelat, vinga, va.
Clar que sí. Vinga, què? Va. Quin gelat?
Quin gelat?
Avui te'l deixo triar. Vinga.
Avui me'l deixes triar? De xocolata.
De xocolata blanca o negra?
Negra,
o llet? Negra.
70%.
Doncs mira, jo avui posaria xocolata blanca.
Com tu vulguis, Pep.
No? Bé, mira, que cadascú hi posi el gelat que vulgui.
Fica-li el que vulguis.
Roeles, escolta, moltíssimes gràcies per venir. Mira, veus quins aplaudiments, Anna Jiménez, molt bé.
Gràcies, gràcies.
Mira, fem una cosa, anem a dinar.
Anem a dinar.
Avui tots tres, aquí que, anirem aquí al costat.
Convida ell, no?
Sí, 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 en Dani, perquè...
Convida en Dani.
I ja parlarem. Esther, moltes gràcies.
Moltes gràcies, Pep, igualment.
Adéu-siau.
Adéu.
La fonda. Quin plaer el de la cuina, quin plaer poder cuinar. Una vida sense espines, una vida al punt de sal. També somnis nits divines per poder-la acompanyar. I amb unes postres ben fines fer sentir el paladar. Dolces nits de somnis curts, nits tendres llamineres. Nits intenses, nits picants, nits cremoses, nits lleugeres.
De l'Olivar d'en Jan, històries i reflexions d'un vinyetaire lliure. Per Jordi Esteve.
Començàvem aviat al matí. Darrers d'abril, primers de maig, ja es podia començar a empeltar. Recordem que abans de la plaga de la filoxera els ceps no s'empeltaven, es plantava directe. Aquesta vegada tocava aquella vinya del Camp del Suro, Lledoner Roig. El camp ja estava preparat, tots els bords descursellats, a punt per les mans del mestre. En Llong ja havia arribat. Ara estaven comentant la jugada. Doncs hi havia uns bords que a la part més alta, que eren massa prims, poder no es podrien empaltar aquest any. La feina seria bona, però. Doncs els altres bords estaven ben a punt. Les tòries eren fresques, es van recollir a darrers de gener i fins llavors reposaven de vida dins la tina, fosca i fresca. En Llong, amb les seves tisores ben esmolades, començava a tallar-les, a dos ulls, algunes a tres. Comencem. A cada cep li correspon la seva fleca. Doncs, davant de cada cep, en Llong, ràpid, la feia, després d'avançar la mirada de reull. Ell ja sap quin bord vindria. En Llong era bo i ràpid, ni s'agellonava. Dret estant, i pam, ja tenia l'empel fet. Tot darrere, dos homes cavant, i clamant l'estaca amb l'ajuda del parpal. Quan el Llong t'agafava més de 3 o 4 ceps d'avantatge, ja no l'atrapaves. Quin fart de suar tot darrere. Doncs el cep just empeltat és molt fràgil i necessita ser tapat a correcuita per evitar que s'assequi. Com disfrutàvem veure'l treballar. Gràcies, Joan. No ens descuidem que la gesta era també d'alt nivell quan el senyor Llong es disposava a fer paret de pedra seca. En Llong en sabia molt de fer paret. Feia unes parets extraordinàries. Tots els rocs li anaven bé. Ell deia, tots els rocs són bons.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar, una frase del cuiner Pedro Subijana que diu: crec que l'experiència consisteix en donar sempre un pas més enllà del que en aquest moment tu creus que és el millor. Doncs home, té molta raó el senyor Subijana. I és que, clar, que quan nosaltres venim d'una cosa que ja coneixem, doncs, home, allò ja ho sabem, no? Sempre diuen que el món de l'emprenedoria s'ha de fer això, anar més enllà, perquè si no, ja ho tenim fet. Com dèiem ara amb en Víctor, una cosa només es pot copiar si no hi ha creativitat. Esperem que us ho hàgiu passat de meravella i que ens tornem a trobar aquí, si tot va bé, la setmana que ve, en un nou podcast aquí a Catalunya Ràdio, perquè la cuina és pagesia i perquè sense pagesia no hi ha ni cuina, ni futur, ni vida. Adeu-siau i moltes gràcies.
La vida és gran. Si la visc al teu costat, no hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. Faig una passa que em llença a l'aventura. Caic sense pressa, guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama i esclata dins meu, omplint el meu cap de flors.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.